Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel. Ja ha vist la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus. Ahir, l'amor i avui encara. 2010. A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 20a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. En el text que llegiré avui hi ha moltes cites llatines, jo les llegiré directament en català, però cada vegada indicaré quin és l'autor. La tasca principal que tenim és per a cadascú la seva conducta. I és per això que som aquí. Així com qui oblidés de viure bé i santament i pensés quitar-se del seu deure encaminant-hi i educant-hi els altres seria un ximple, així mateix qui abandona en allò que el concerneix, el viure sanament i alegre, per aconsegrar-se al proïsme, pren, al meu parer, un partit dolent i desnaturat. Jo no vull que es refusin els càrrecs que hom assumeix, l'atenció, els passos, les paraules i la suor i la sang en cas de necessitat. Si t'adorassi, jo mateix no dubtaria pas a morir pels meus amics i per la pàtria. S'acaba la cita. Però, segueix l'autor, que es donin en préstec i accidentalment, amb l'esperit que es manté sempre tranquil i sa. No sense acció, sinó sense sofriment, sense passió. L'actuar simplement li costa tan poc que actua àdhuc mentre dorm. Però cal donar-li el moviment en mesura, car el cos rep els càrrecs que li posen al damunt tal com són. L'esperit els estén i els afeixuga sovint a costa d'ell, donant-los la mesura que li sembla bé. Hom fa coses iguals amb esforços diferents i amb diferent aplicació de la voluntat. Una cosa va bé sense l'altra. En efecte, quanta gent s'aventuren cada dia en guerres que no els importen res i s'aclaparen amb els perills de les batalles, la pèrdua de les quals no pertorbarà llur proper son. Un tal, a casa seva, lluny d'aquest perill que no hauria gosat mai considerar, s'apassiona més pel desenllaç d'aquesta guerra i hi té l'ànima més turmentada que no pas el soldat que hi esmerça la seva sang i la seva vida. Jo he pogut ocupar-me dels càrrecs públics sense allunyar-me de mi mateix el gruix d'un ungle i donant-me als altres sense llevar-me a mi mateix. Aquesta espresa i violència del desig obstaculitza més que no serveix la marxa d'allò que emprenem. Ens omple d'impaciència envers els esdeveniments, o contraris o tardans, i d'agresa i de sospita envers la gent amb la qual tractem. No conduïm mai bé l'afer pel qual som posseïts i conduïts. Cita d'Estaci, la passió és sempre un mal guia. S'acaba la cita. Qui no consagra més que el seu judici i la seva habilitat, procedeix amb més alegria. Fingeix, plega, ho difereix tot a la seva comoditat segons la necessitat de les circumstàncies. Erra el fitor sense turmentar-se i afligir-se, disposat i intacte per a una nova empresa. Avança sempre amb la brida a la mà. En qui se sent embriagat per aquesta voluntat violenta i tirànica, s'hi nota necessàriament molta imprudència i injustícia. La impetuositat del seu desig l'arrossega. Són impulsos temeraris i, si la fortuna no hi presta molta ajuda, de poc fruit. La filosofia vol que en el càstig de les ofenses rebudes hi evitem la còlera. No pas perquè la venjança sigui menor, sinó, al contrari, perquè colpeixi millor i sigui més greu. I li sembla que aquella impetuositat és una trava per a aquest fi. Cita de Cursi Ruf. La precipitació retarda. No sols la còlera pertorba, sinó que per ella mateixa cansa també els braços dels qui castiguen. Aquest foc atordeix i consumeix llur força. Com en la precipitació, l'acuitament es fa a ell mateix la traveta, s'entrebanca i s'atura. Cita de Sèneca. La pressa s'entrebanca ella mateixa. S'acaba la cita. Per exemple, segons allò que veig en l'ús corrent, la cupiditat no troba més gran entrebanc que ella mateixa. Com més tibant i vigorosa és, menys fecunda és. Habitualment atrapa més promptament les riqueses si s'oculta rere una màscara de liberalitat. així com qui oblidés de viure bé i santament i pensés quitar-se del seu deure encaminant-hi i educant-hi els altres, seria un ximple. Així mateix, qui abandona en allò que el concerneix el viure sanament i alegre per a consagrar-se al proïsme, pren, al meu parer, un partit dolent i desnaturat. En aquesta frase de l'autora o de l'autor d'avui, hi distingeixo dues parts. La primera, que té a veure amb aquest voler educar, conduir, ensenyar als altres, oblidant-se d'aplicar-s'ho a un mateix. I la segona serà aquesta que té a veure amb aquest donar alegrement, sanament. Respecte a la primera, un parell de cites de l'Evangeli serviran per il·lustrar-ho de la forma més clara. A l'Evangeli de Mateu, en el capítol 15, verset 14, diu així: "Deixeu-los, que són guies cecs, i si un cec guia un altre cec, tots dos cauran en un clot." No cal gaire glossa per refermar aquesta constatació que, quan es posa així per escrit, tal com ho fa l'Evangeli o com ho fa l'autora o l'autor d'avui, doncs suposo que a tothom li sembla una obvietat, que és molt absurd de fer això. Però si tant a l'Evangeli com en l'obra que avui comento apareix aquest exemple, és perquè, malauradament, això no és una cosa tan estranya o tan difícil de trobar. Ans al contrari, sembla que ja en tenim com una tendència a veure clar què és allò que podem aconsellar als altres, i la cosa es fa una mica més complicada quan ens ho hem d'aplicar. El segon exemple de l'Evangeli és també de l'Evangeli de Mateu, en aquest cas el capítol 7è, i diu així: "No judiqueu a fi de no ser judicats, perquè amb el mateix judici amb què judiqueu, sereu judicats, i amb la mateixa mesura amb què mesureu, sereu mesurats." I ara ve aquest famós passatge: "Com és que veus la brossa que hi ha a l'ull del teu germà i no t'adones de la biga que hi ha en el teu? Com pots dir al teu germà: deixa que et tregui la brossa de l'ull, mentre hi ha la biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga de l'ull i llavors hi veuràs per a treure la brossa de l'ull del teu germà." Aquesta primera part, doncs, que fa referència a la frase d'avui, sembla clara. Però hi ha una segona part, que és la que diu que qui abandona allò en allò que el concerneix el viure sanament i alegre per a consagrar-se al proïsme, pren, a parer de l'autor o l'autora d'avui, un partit dolent i desnaturat. I doncs, que no és això el que ens convida a fer l'Evangeli, a sacrificar-nos, a donar-nos fins a vessar la sang, si cal, a lliurar-nos sense pensar en un mateix. No és això el que va fer Jesús? Bé, aquesta responsabilitat, aquest viure sanament i alegre, doncs no sembla que estigui allunyat, però, de tot el que ens transmet aquest Nou Testament i tot el que correspon a una manera digna i d'acord amb la voluntat de Déu de viure. Si recordeu en el text que acabo de llegir, aquesta responsabilitat envers un mateix no es tradueix per l'autor o l'autora d'avui en un mer egoisme, de només fer el que a hom li plau i de no considerar mai la pròpia responsabilitat, aquesta de prestar atenció als altres o prestar-los ajuda, Fins i tot he llegit que a l'autor, autora d'avui, li sembla que on pot donar fins la sang, la suor i la sang, deia, pels amics, per la pàtria. L'Evangeli ens dirà també pels enemics i, amb altres passatges, l'autor o autora d'avui això no ho nega pas. El que ell o ella es fixen és en aquesta característica de com donem. I en aquest com donem, també el Nou Testament ens adverteix que no qualsevol manera de donar compleix aquesta voluntat de Déu. Això seria en la segona carta als Corintis, en el capítol 9, verset 6 i 7, diu així: «Sapigueu això, el sembrador mesquí tindrà mesquina la collita, el sembrador generós la tindrà generosa». Fins aquí semblaria, doncs, apa, donem tant com puguem, i tant, d'acord, però, segueix el text de la segona carta als Corintis, que cadascú doni segons s'ho ha proposat en el seu cor, però no pas de mal grat o per força, que Déu estima el qui dona amb alegria. El Papa Francesc, precisament, és un dels passatges que més emfasitza o cita. Aquest donar amb alegria, no com un petit complement al verb, diguéssim, que és donar, allò que és important, que és donar, sinó aquest amb alegria com una part essencial d'aquest donar, com una part tan essencial que si falta l'alegria, aquest donar queda buit de valor. Però cal donar-li el moviment en mesura, car el cos rep els càrrecs que li posen al damunt tal com són. L'esperit els estén i els afeixuga sovint a costa d'ell. S'entén a costa del cos, donant-los la mesura que li sembla bé. Aquí l'autor o autora d'avui fan referència a una realitat que jo he experimentat moltes vegades i sempre amb una gran sorpresa. Aquesta gran capacitat que té, diu ell, l'esperit, la ment de la persona, per afeiçonar la realitat i com el cos en pateix les conseqüències. Per exemple, un mateix dolor pot ser aclaparador, gairebé insuportable per la persona, i pot ser viscut amb una tensió tan gran que generi al seu torn conseqüències negatives a nivell físic, depenent no de la intensitat del dolor, no de les característiques objectives del dolor, sinó de la manera com la persona entén que aquest dolor s'està esdevenint, com la manera com entén si aquest dolor és una cosa, diríem, que pot acceptar o no. Per exemple, l'exemple més obvi és quan la persona va al dentista, tot i que avui en dia ja no em fan de mal els dentistes, però posem per cas qualsevol tipus d'intervenció mèdica que comporti, doncs, un grau, diríem, no menys tenible, no menys preable de dolor, però que, òbviament, la persona sigui conscient que és per un bé, és un tipus aquest de dolor que s'enfronta d'una forma completament diferent a un dolor que es considera se li està infligint de forma injusta. Què significa això? Que la manera com ens prenem les coses és la que, diríem, té més importància que la cosa mateixa? Bé, aquí el budisme és aquella perspectiva filosòfica i espiritual que potser més significativament ha explorat aquesta possibilitat. I ja està clar l'ensenyament que ens en dona. L'escola estoica antiga també va en aquesta direcció. Això no significa fer la persona invulnerable, ni molt menys, però aquest adonar-nos que la diferència no és subtil, que la diferència és immensa entre acceptar i col·locar dintre d'una visió del món que passi també per la frustració si cal, també pel dolor quan calgui, també perquè les coses no vagin com hom espera que vagin, o no fer-ho, aquí rau una de les potser més importants claus de la felicitat quotidiana. No conduïm mai bé l'afer pel qual som posseïts i conduïts. Seguim amb el tema, que és el principal d'aquest text d'avui, que ja ho era de la frase anterior. Aquesta possibilitat de portar la brida de la pròpia vida en la sessió en el programa que vaig dedicar a Balzac, comentant un text del seu llibre, un fragment del seu llibre, de la seva obra Les il·lusions perdudes, també apareixia aquesta paradoxal experiència de podent prendre responsabilitat per la pròpia vida, abdicar-ne i després queixar-se'n, que aquesta, diríem, llibertat ens és sostreta, essent com està, en molt bona part, evidentment no sempre, evidentment no en tots els casos, però en molt bona part, essent com és, més a les nostres mans del que potser estem a punt per reconèixer. Llegint en l'autor o autora d'avui aquesta crítica de la precipitació com a mala consellera, he recordat una de les frases que la meva àvia materna, l'àvia Teresa, repetia més sovint, que era «Vísteme despacio, que tengo prisa». No sols la còlera pertorba, sinó que per ella mateixa cansa també els braços dels qui castiguen. Aquest foc atordeix i consumeix llur força. Aquí la frase es refereix al cas de venjança que explicava, però l'important d'aquest pensament, d'aquesta meditació, no és aplicar-ho a la venjança, que per altra banda l'autor o autora, més endavant, en el mateix, la mateixa obra, doncs també ens desaconsellarà, sinó que és la dinàmica d'aquest desig apassionat, entès no com allò, la passió en aquest cas, que li dona la seva ímpetu i la seva força, sinó el contrari. Atordeix aquest foc, no envigoreix, sinó que atordeix i consumeix llur força. Mantenir el cap clar, actuar sense enrampar-se, sense tensar-se en excés, de forma que les possibilitats i la manera de copsar la realitat, quan hom es tensa en excés, disminueixen fins a convertir aquesta realitat en una caricatura. I si la mirada, el que veu, no és allò que hi ha, sinó una mera caricatura d'allò que hi ha, com pot ser, aleshores, l'acció eficaç? El text d'avui correspon a l'obra Assaig, el llibre tercer, de l'autor Michel de Montaigne. Va viure Montaigne al segle XVI, va arribar a l'edat de 59 anys i val la pena anomenar aquesta educació tan original que el seu pare va voler que tingués. Montaigne, del 0 als 3 anys, va viure amb una família pagesa, no amb els seus familiars, sinó amb aquesta família de pocs mitjans on es va acostumar a una vida certament austera, cosa que ell es congratula d'això en els seus textos i es congratula del fet d'haver après en tan tendra edat, des de l'inici de la vida, a passar amb més aviat poc. Però això va ser fins als 3 anys. Dels 3 als 6, sense posar-lo en un ambient diríem, d'accés, el que va passar és que el seu pare li va donar un tutor que li parlava exclusivament en llatí. De manera que als 6 anys Montaigne tenia el llatí com a llengua materna i per això en aquest text que he llegit avui, i és un reflex del conjunt del seu llibre dels assaigs o dels tres llibres, avui he llegit un fragment del llibre tercer, doncs és un recurs habitual que en gairebé cada paràgraf hi surti una cita d'un autor llatí, cosa que Montaigne no fa per lluir la seva erudició, sinó perquè certament és una part de com ell pensa, de com ell és, de com ha estat criat, aquesta familiaritat amb els autors llatins, i ho fa sempre com un diàleg que li permet d'aprofundir i de també obrir una mica la perspectiva de la pròpia experiència. Als 20 anys, Montaigne va considerar que havia acabat la seva etapa de formació. Va fer de jutge, es va casar, va tenir 5 filles, de les quals només en va sobreviure una, i va tenir una gran amistat amb un altre dels autors més interessants d'aquest segle XVI, francès, Étienne de la Boétie, que era jutge com ell i és considerat el fundador de la filosofia política francesa. Aquest amic de Montaigne va escriure un text titulat Discurs sobre la servitud voluntària o l'antidictador. Després de la mort del seu amic, de la Boétie, els 38 anys, Montaigne es va retirar i en va passar almenys 10 retirat a la seva residència, llegint, meditant, escrivint. Després el van fer batlle, sense que ell ho hagués desitjat ni s'hagués presentat candidat, el van fer batlle de la ciutat de Bordeus i als 54 anys va conèixer a Marie de Gournay, que és una de les autores feministes o protofeministes més importants, escriu un text sobre la igualtat dels homes i les dones, i amb Marie de Gournay va tenir una fonda amistat. De fet, de Gournay és l'editora d'aquest llibre, del qual avui he tret el fragment, igual com del llibre primer i segon dels assaigs de Montaigne. Tot i que, quan es va conèixer Montaigne, aquest autor, diríem, era un savi consagrat de 54 anys i ell en tenia apenes 22. Havia llegit els dos primers volums dels assajos quan en tenia 18 i va cercar l'oportunitat de trobar-se amb el seu autor. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.